Molt bé, moltes gràcies a tots per ser aquí i sobretot moltes gràcies al professor i amic Josep Maria Terricabres per haver-me convidat a participar en aquest simposi sobre Francesc Pujols. De fet, jo ja li vaig dir des del primer moment que només em veia capaç de parlar mínimament de la relació de Francesc Pujols i de Josep Pla, però en realitat ni això, no és cap excusa retòrica ni de falsa modèstia. Realment, sobre la relació entre Francesc Pujols i Josep Pla no sé exactament qui en podria parlar amb coneixement de causa, però alhora tots veiem que algú ens ho hauria de poder explicar. I potser la meva intervenció no ho aconseguirà ni molt menys, perquè de fet la baso en aquesta correspondència inèdita que efectivament es conserva a la Fundació Josep Pla. Són les cartes que va enviar Francesc Pujols a Josep Pla, si més no les que s'han conservat, i que en aquests moments, a través de la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona i la Fundació Josep Pla de Palafrugell, estem catalogant i esperem poder digitalitzar en un futur pròxim. Per tant, és més una aportació documental que no pas una reflexió sobre les relacions entre els dos autors. I de fet el que tinc és ganes de llegir-vos algunes de les cartes, perquè, com us podeu imaginar, doncs són en el més pur estil Pujols, però així tot també em sembla que val la pena que us exposi algunes reflexions. Tots recordareu que a la revista Imatges el periodista Josep Maria Planes va publicar un mític reportatge titulat Una tarda a Martorell amb Francesc Pujols i Josep Pla. És d'aquell mític reportatge que apareixen la major part de les fotografies que després s'han divulgat de Pla i Pujols aquí a Martorell. I a més és un text, el de Josep Maria Planes, que és gairebé a l'origen de moltes de les frases i de les idees que s'han anat repetint posteriorment de la relació entre els dos homenots, si m'ho deixeu dir així. La primera frase de Josep Maria Planes ha estat repetida manta vegades. S'ha dit que en Josep Pla és l'autor més llegit de Catalunya, en canvi en Francesc Pujols ens ha manifestat més d'una vegada que era l'autor més poc llegit també de Catalunya. Ara doncs es dona el cas que l'autor més llegit fa un llibre sobre l'autor més poc llegit. Bé, i a partir d'aquesta desproporció en la balança entre el més llegit i el menys llegit, Josep Maria Planes va estirant els fils i l'anecdotari de la relació entre els dos personatges. I el reportatge acaba amb aquella famosa frase, famosa, ho dic, en els cercles, si més no, coneguts de la literatura catalana contemporània i sobretot de les relacions de Pla amb els seus companys, la famosa frase de Pla cridant «Les mosques m'han tret de Martorell, les mosques m'han tret de Martorell». Bé, les mosques apareixen contínuament en la relació de Pla i Pujols i apareix també contínuament aquesta necessitat de col·laborar, d'escriure conjuntament, de poder satisfer d'una banda la fascinació que Pla sent pel personatge Pujols i de l'altra l'admiració literària que Pujols sent per Josep Pla. Us comentava doncs que es conserven aquestes cartes, són 37 cartes, però abans volia llegir-vos un breu fragment de les notes disperses de Josep Pla, que diu així: «Rebut aquest matí, 13 de febrer de 1962, un paper de l'Ajuntament de Palafrugell amb una comunicació de Martorell fent saber la notícia de la mort de Francesc Pujols i assenyalant l'hora, el 14, de l'enterrament. Rebut després un telegrama de Faust Pujols comunicant-me la mort del seu pare. En això arriba Lluís Mates i em diu de la part de Vergés que li hauria de fer un article. Faig l'article de qualsevol manera, sospito que ha sortit malament. Només perquè ens entenguem, voldria dir-vos que a la Fundació Pla conservem el paper manuscrit de l'Ajuntament de Palafrugell portat al Mas Pla de Llofriu que comunica la mort de Francesc Pujols a Josep Pla, conservem el telegrama de Faust Pujols I, evidentment, conservem, perquè es va publicar, la necrològica que Pla va publicar a la revista Destino el 17 de febrer de 1962 amb el títol Un hombre de toda una pieza. No és un article que precisament li sortís malament a Pla, perquè és un article, com no podia ser d'altra manera, en què Pla explica de manera molt clara quina ha estat la seva relació amb Francesc Pujols i en destaca el valor que ell subratlla de la seva obra. La nota de notes disperses, la reflexió, diu finalment: no he pas anat a l'enterrament de Francesc Pujols. Si hagués posseït un mitjà qualsevol de locomoció pròpia, potser m'hi hauria decidit, però aquest mitjà no el tinc i és gairebé segur que no el tindré mai. Hauria d'haver anat a Flaçà o a Caldes en un autobús. Després un tren m'hauria deixat a Barcelona, després en el tren hauria arribat a Martorell. Potser ni tan sols hi hauria arribat a temps. Sigui com sigui, tota aquesta llarga història no era gaire compatible amb l'estat de la meva salut, que és d'una precarietat visible. Tot aquest embalum de coses ha fet que no m'hagi pogut separar aquests dies del record de Francesc Pujols i del seu temps. La idea general, considerada indiscutible, és que el pensament d'aquest país s'ha confós sempre, ha estat el mateix que el de la religió catòlica. Pujols cregué que el pensament, poc o molt, que s'ha produït en el curs de la història d'aquest país ha estat sensiblement diferent del d'aquesta religió. No sé pas si arribar a mostrar-ho, és possible, però el treball que feu en aquest sentit, sent tan anticonvencional, li donà un aspecte pintoresc. Ja se sap, en aquest país, l'aparició de qualsevol cosa important situada fora de l'habitualitat és combatuda presentant-la com a pintoresca. El català, que és tan maleable i plàstic per al comerç, té per a les altres coses un cap de ferro. Bé, em fa un efecte que en aquesta nota, escrita pocs moments o pocs dies després de la mort de Francesc Pujols, queda clarament en evidència l'admiració i la fascinació que Francesc Pujols va exercir al llarg de la seva vida en l'escriptor Josep Pla. Ara mateix en parlàvem a fora, evidentment, de la relació entre Pla i Pujols en quedarà sobretot aquest llibre publicat per la Llibreria Catalunya el 1931, El sistema de Francesc Pujols, manual d'hiperxiologia, un dels llibres menys llegits de Josep Pla, i això també val la pena que ho diguem. I per tant, potser en la balança entre l'autor més llegit i el menys llegit, finalment es va decantar cap a la banda pujolsiana més que cap a la banda planiana. És un llibre que intenta, com tots sabeu, vaja, compendiar de manera sintètica la filosofia de Francesc Pujols i és el resultat d'una sèrie de converses que van mantenir, una de les quals es va fer davant de Josep Maria Planes, l'autor del reportatge d'imatges. Amb aquest llibre hi ha, per dir-ho així, un problema. Hi ha un problema perquè recordeu que Pla no el va voler reeditar mai més. Considera que és un llibre que no havia satisfet, per dir-ho així, la fascinació recíproca entre els dos personatges. Això no vol dir que Pla no hagi parlat, com tots sabeu, i molt, de Francesc Pujols a la seva obra, des del Quadern Gris fins a les mateixes notes disperses. En la insatisfacció, em sembla, en la insatisfacció recíproca dels dos grans escriptors després de la publicació d'aquest llibre, hi ha una bona part de la correspondència que després llegiré de manera fragmentària. Tant Pla com Pujols s'adonen que no han encertat a l'hora de publicar el sistema de Francesc Pujols, el manual d'hiperxiologia, i per tant hi haurà una necessitat constant en la relació entre els dos escriptors d'intentar superar aquesta insatisfacció i d'escriure un altre llibre conjuntament, un altre llibre que finalment serveixi tant els interessos de Pujols com el de Pla. Entretant, passaran els anys, com després veurem, la publicació, vaja, la intervenció d'Artur Bladé de Zumbila en l'exili de Montpeller i, per tant, ja la primera preparació del llibre de converses amb Francesc Pujols alterarà una mica aquesta possibilitat, però la insistència de Pla és, fins a l'última carta, cal tornar a escriure un llibre sobre Francesc Pujols. Un altre tipus de llibre, I l'exemple que posaran tots dos, després ho veurem, són les converses d'Ekerman amb Goethe. Malauradament, la insistència i la tossuderia de Pla no es va veure per raons biogràfiques, per raons de salut, per raons d'altres tipus, segurament no es va veure satisfeta i, per tant, aquest llibre, finalment, no l'hem tingut. Us deia que són 37 cartes, sobretot datades als anys 30-31, per tant, en relació a la preparació del manual d'hipersiologia, i després un segon gran bloc de correspondència que va de 1942 a 1949 i que és, per mi, la més interessant. Quines reflexions podem extreure de manera sintètica d'aquesta correspondència inèdita? D'una banda, l'amistat entre els dos escriptors, és a dir, el to és un to d'amics, és un to amistós, és un to amb abundants bromes privades, algunes que potser són de més difícil comprensió tants anys després, és un to d'admiració recíproca, ja ho he dit abans, tant Pujols per Pla com Pla per Pujols, és un to de sol·licitació contínua de ens hem de veure, ens hem de trobar, hauríem de veure'ns més, hauríem de parlar més, hauríem de treballar conjuntament, hauríem de fer alguna cosa. No cal dir-ho que les cartes de Pujols són plenes de referències no tant literàries sinó més aviat operístiques. Contínuament hi ha doncs, un vers en italià, una cosa, etc. Aquestes cartes, malauradament, són les cartes que va conservar Pla. Les cartes que Pla enviava a Pujols gairebé no s'han conservat. L'Ajuntament de Martorell va publicar fa molts anys un petit prospecte, Josep Pla a Martorell, on allà es publicaven una sèrie, sobretot, de postals dels anys 20 enviades per Pla a Pujols. Malauradament, per tant, la correspondència està escapçada, no tenim l'anada i la tornada, només tenim les que envia Pujols a Pla i que Pla, conservador de mena i recalcitrant, conservava de manera sistemàtica. Ja us he dit que fins i tot la nota de l'Ajuntament de Palafrugell deixada aquell matí a la bústia del Mas Pla de Llofriu. La primera tongada de cartes es pot datar a primavera de 1930 i us en llegeixo la primera, la segona, vaja. Diu, amic Pla, sóc el Círcul. En rebre la vostra lletra, abans de llegir-la, els hi he anunciat el que dèieu. No ha fallat. Nosaltres, els profetes, ho endevinem tot perquè la nostra missió és anunciar i predir el que faran els altres. Una mandra olímpica que baixa del cel i puja de la terra em té el cor envellit. I això que el que m'agrada més és treballar en so meu. De totes maneres, no s'espanti, que si no ho faig per mi, ho faré per vostè, que s'ha preocupat de mi i li dec una gran atenció. Ja pot pensar que aquí parlem manta vegada de vostè amb una il·lusió boja. Vostè ha deixat aquí una estela de llum. Li agraeixo la famosa nota de la veu parlant de la meva opinió respecte a en Primo Puig. Hi ha crits i soroll. Tothom diu que de les banderes tant li fa, però donen molts disgustos. Tenim el nostre Riera desesperat perquè aquí al Círcul volem posar la bandera catalana al de sota de l'espanyola. Ja en parlarem el dia que jo el vindré a visitar. El seu amic Francesc Pujols, 7 de juliol de 1930. És 4 dies després del reportatge de Josep Maria Planes. Dos dies després, estimat Pla, desesperat pel meu estat de mandra, que continua sent olímpica, li escric per pregar-li que em perdoni, però que tampoc desesperi del compliment de la meva promesa, que entre nosaltres sigui dit, m'interessa complir completament. El meu pensament, evitat per la mandra i la calma, va perfilant piano piano tot so que li tinc de comunicar. Digui'm fins quan serà Llofriu i aleshores, després de les notes que jo ja li hauré enviat, en 4 dies acabarem el que jo, pobre de mi, no podria fer ni en 4 anys. Felicitar-lo pels seus apassionants articles a la veu, el saluda Francesc Pujols. És a dir, entenem que després d'aquelles converses que Josep Maria Planas va poder compartir, en principi Pla havia posat deures a Francesc Pujols, li havia d'enviar una sèrie de notes que finalment no li enviarà i que potser això farà que el manual d'hipersiologia acabi sent com és. Uns dies després, 6 d'agost del 30, estimat Pla, treballo en la síntesi que li tinc promesa i que li dec, que no li envia. Ultra el gran favor que vostè em farà fent-me passar per les ales de la seva ploma, o per dir-ho al revés, per les plomes de les seves ales, a hores d'ara ja em fa el no menys gran favor de repassar-me a mi mateix. També li dono grans mercès de les magnífiques al·lusions de la veu de Catalunya. Estic molt content de veure'm embolicat en l'esforç elevíssim que vostè fa en pro de Catalunya i del seu òrgan polític oficial, que és, sense cap dubte, la Lliga. Referent a l'anècdota que vostè retreu parlant del cas de l'amic Camps, recordo haver dit el que vostè diu que vaig dir. També recordo que un dia, in illo tempore, quan anava tan mal dades, un me va dir: com és que vos, que sou liberal, voteu la Lliga, que des d'en Cambó el darrer soci està composta d'elements monàrquics, catòlics i absolutament addictes a l'estat espanyol? Home, li vaig respondre, a mi no em fa por ni la monarquia, ni l'església, ni l'estat. La campanya objectiva i fresca com una rosa que vostè ha engegat a la cara de la gent va prenent un interès aferrissat. L'únic que trobo és que vostè insisteix poc en el seu tercer volum d'en Cambó. Allí hi ha material que, comentat al dia, faria primerament propaganda d'aquesta obra capital pels catalans i propaganda dels ideals polítics que vostè defensa. El saluda el seu devot amic, Francesc Pujols, 6 d'agost de 1930. A part d'això, doncs, veiem que la sol·licitació de Pla devia ser constant, perquè Pla vol signar el llibre. El sistema de Francesc Pujols és un llibre de Josep Pla. El que passa és que finalment és un llibre, com dèiem ara a fora un moment, que en parlàvem, és un llibre que, del qual ningú sembla que s'acabi fent responsable, ni Pujols ni Pla. Aquesta insatisfacció és el que motivarà la part més interessant, em sembla, i més extensa de la correspondència, que es reprendrà a partir de 1942, i torna a ser destacable la insistència de Pla sol·licitant a Pujols la seva disposició per tornar a escriure un altre llibre sobre el seu pensament, per la necessitat de divulgar el seu pensament entre el públic lector a Catalunya. Hi ha moltes més cartes, si hi ha possibilitat que es pugui editar després un volum, doncs jo les donaré a conèixer. Hi ha moltes bromes i brometes d'aquestes que a què Francesc Pujols ens té acostumat. Moltes són escrites des del Círcul Democràtic Recreatiu, però també n'hi ha des d'altres. I en una carta, per exemple, Pujols li diu: aquesta tarda us he escrit des d'un círcul polític i ara us escric des d'un altre. Diu: de dia soc d'un partit i de nits d'un altre. Bé, aquesta mena de coses que va dient. La correspondència es reprèn el 27 d'octubre de 1942. Pujols ha tornat de l'exili. El to és una mica diferent, però continua sent un to molt amistós. Diu així: car amic Pla, caro amico piano, que dirien els italians que usen per tot drap el llenguatge de la música. Començo per felicitar-vos per la vostra curació. El motiu de la present és presentar-vos a l'amic Isidre Clopes, cronista municipal de Martorell i fundador de l'arxiu Telobis. Telobis és el nom que els clàssics grecoromans presidits per Pomponi Mela donaven a l'actual Martorell. Aquest amic us ofrenarà un article sobre el Museu Santa Cana que vos ja coneixeu. Crec que pot interessar pel tema i per la redacció correcta de l'autor, que ja ha publicat altres treballs al periòdic Destí. Jo també li havia fet publicar altres treballs al difunt Mirador. Evidentment, les bromes sobre el Destí, en majúscula i en minúscula, seran constants entre el 42 i el 41. Queda para el Destí a cadascun d'ells. Pujols voldrà escriure a Destino, Pla serà una de les firmes de Destino, però finalment el destí que se li obrirà no serà mai les pàgines de Destino a Francesc Pujols. Sé per l'amic Joan Ros que vos us proposeu venir a Martorell i a la Torre de les Hores. Ja podeu pensar la il·lusió que això em fa. Descongestionada la família de dues peces fortes, la mare i l'esposa, queden cambres lliures. La frase és: si veniu, doncs, podreu menjar i dormir a la casa. Ací a Martorell trobareu molts amics que us volen saludar i escoltar. Us hi faltarà, però, l'ample figura de l'hereu Riera, amb el qual a Montpeller vam parlar molt de vos. Esperant-vos, com sempre, m'acomiado de vos amb l'amistat de concertut, Francesc Pujols. Bé, la carta, signant-la qui la signa i signant el 27 d'octubre de 1942 i dirigida a Josep Pla, és evident que té molt d'interès. Pla, en aquells moments, i estem parlant de finals del 42, està començant a influir en la línia editorial de la revista Destino i virant des d'un falangisme inicial cap a una certa aliadofília, òbviament molt interessada. Pla és un personatge que se sap moure com peix a l'aigua en els primers anys de la dictadura franquista i Pujols s'adona de seguida que Pla té bona entrada, per exemple, en la Direcció General d'Informació, que és la censura de llibres de la qual depenia l'autorització de la publicació de llibres. Això fa que uns mesos després Pujols intentarà que Pla intercedeixi perquè es publiqui La matemàtica de la història d'Alexandre Deulofeu, del qual parlàvem ara. Sempre recordat Pla. Començo per donar-vos grans mercès per les vostres salutacions des de les planes immenses del destí. Del destí referit a la revista. Ja podeu pensar que, lligat com estic a la taula de treball, sou un conhort pel meu esclavatge. El motiu d'aquesta lletra és parlar-vos d'un centenari vostre, l'amic Alexandre Deulofeu de Figueres, que ha escrit una obra de gran valua titulada La matemàtica de la història. Jo li he trobat editor i enviada a Madrid és a la censura ja fa temps. No crec que sigui per motius censurables. De totes maneres, com que encara que ja fa molt de temps, un dia vos em vareu dir que teníeu manera de recomanar la llegida de les obres enviades a aquell tribunal de la Santa Inquisició, ara per encàrrec de l'autor, de l'editor i per interès meu, em permeto demanar-vos que, si us és possible, feu la recomanació. El número del resguard és 988. En aquests moments estic confeccionant material per escriure una comunicació al destí explicant els meus treballs, que suposo que es publicaran aviat. Ja podeu pensar com us enyora el vostre devot, Francesc Pujols. I efectivament, Pla farà la gestió, no sabem exactament a través de quins canals exactes, però sí que farà la gestió a prop de la censura franquista i aconseguirà la publicació, l'autorització de la publicació de La matemàtica de la història. En la carta següent li diu: molt agraït, gran amic Pla, per la solució que em doneu, el que us demanava. El que hi ha és que, havent-se rebut la denegació, crec que hi haurà poc a fer. Però llavors hi ha, doncs, una estira i arronsa entre l'editor i l'autor. De manera immediata, i ja ho he dit, en la correspondència hi ha l'interès comú i recíproc de tornar a trobar-se i de poder reparar, per dir-ho així, la insatisfacció del manual d'hipersiologia i tornar-s'hi a posar. En una carta del 22 d'abril de 1948, Pujols li diu: respecte de la biografia, no veig possibilitat de fer-la per tres raons. La primera és que, encara que m'han passat moltes coses, falta que em passin les més importants. La segona és que, estant supeditada la meva vida a la meva obra, falta que aquesta s'acabi. I la tercera és que no sé quan s'acabarà, perquè com més hi treballo, més feina hi tinc, i això que hi dedico 24 hores diàries. Què més voldria jo, estimat Pla, que passar una llarga temporada al vostre costat explicant-vos el que he fet, el que faig i el que faré. L'encís de la vostra presència seria molt més temptador que la soledat absoluta a què m'obliga la meva tasca en aquest món, que si no fos jo ja el podríem donar per perdut. Respecte de l'obra, l'amic Deulofeu encara continua, etc. Pla insisteix i no para d'insistir. Pla vol tornar a escriure un altre llibre. El 26 d'agost del 49 Pujols li diu: respecte de la meva biografia, hi ha tres inconvenients gravíssims. Primer, el que ja va ser feta en els lleures de Montpeller. L'amic Artur Blader, que la va escriure, em deia des d'Amèrica que de tot el que jo li vaig explicar, aplegades les notes que vam prendre, farà 5 volums, biografia inclusiu. Segon, per la nostra manera actual de viure, no podem tenir els lleures. I tercer, si la meva biografia no pot promoure cap interès per l'obra que tinc de fer, la meva obra, que encara no he començat, pot donar un interès universal a la meva biografia. Publicada ara seria un negoci reduït. Publicada d'aquí uns quants anys serà un negoci rodó. Esperar per diners posats a guany. Diu: ara bé, la seva oferta em suggereix una idea que podríem aprofitar. Si a vostè de tant en tant li fos possible venir a passar 3 dies a l'antiga Telovis dels grecs, deixant l'opretus dels romans, si és que és així com ne diuen, podríem fer una biografia externa. És a dir, com vostè insinua, explicant els ambients successius en què jo he anat vivint, dels que seria un coronament enorme al meu exili. Suposant que pogués venir cada mes, la nostra menstruació podria fer un llibre tan voluminós com volguéssim. En contrast amb la biografia externa que vostè em suggereix, hi hauria la interna. La d'en Blader és intermitja, no és figa ni raïm. Si el raïm, que és l'ambient, pot ser interessant, la figa ho serà molt més. Però hom no pot mostrar tot el que és gras, com podríem dir. Vostè mana, pla, ja sap que jo l'espero sempre, amb records del meu fill i de la Josefa, l'esperit sant de la Torre, el saludo, com sempre, amic. Pla sembla que deixa d'insistir durant un temps, en canvi, Pla intentarà intercedir perquè Pujols, sobretot a través de Néstor Luján i de Josep Maria Espinàs, pugui col·laborar a la revista Destino, que és, de fet, és una de les seves il·lusions, si més no, se'n desprèn d'aquesta correspondència. El cas és que, abans de saber si li publicaran els articles, de tant en tant, Pujols envia un article a Pla. Molt estimat Pla, sense esperar la resposta a la que us vaig escriure, ara us trameto aquest article per, si us plau, publicar-lo en forma d'interviu. Tinc la idea de que, a part del llibre o llibres que podem fer, en podríem fer un en què vos aplegueu aquells articles en què heu parlat de mi en el destí, que junt amb els que us puc anar enviant de tant en tant per l'estil del present, podrien fer un llibre independent. I aleshores, Pujols li envia un article a Pla. És un article que ara estàvem comentant a fora, que clar, jo sóc incapaç de saber si és inèdit del tot, perquè el que és clar és que no es va publicar a la revista Destino, i no sé si se'n conserva també en l'arxiu aquí a la Torre de les Hores. No? És un article que li envia el 4 de setembre del 49 perquè Pla intercedeixi perquè es publiqui a Destino, però no es publica. Us en llegeixo un fragment perquè em fa l'efecte que és comprensible que la revista Destino no el publiqués. No? És una resposta a un article que publica Pla l'octubre, l'agost del 49, un article molt irònic sobre la desaparició de les Orenetes. Que és una article que, com sempre, cal llegir entre línies, en què Pla diu que ja no hi ha Orenetes. I contesta Pujols: sé que el artículo que usted publicó sobre mi opinión dada en otros tiempos menos felices que estos respecto del motivo de la desaparición de las golondrinas del cielo de otoño ha sido muy comentado. Que yo sepa, creo haber sido el primero en observar la coincidencia entre la guerra europea contra las moscas y la desaparición de las que todavía vienen a anunciarnos la primavera, para pasar el verano entre nosotros y encontrar la muerte en el otoño como las hojas. Basado en esta coincidencia, establecí una relación de causa a efecto que yo no puedo demostrar, porque aunque por mis estudios vengo obligado a saber zoología, no puedo llegar a la especialización en esta ciencia hoy tan adelantada que me permita precisar las relaciones biológicas entre los insectos y las aves que coinciden en la desaparición. Lo que sí sé es que la explicación que se ha dado posteriormente a mi anterior observación no puede convencer a nadie. La causa de la desaparición de las golondrinas en el cielo de nuestras tierras, se ha dicho, es que en los países donde pasan el invierno se han construido poblaciones como las nuestras que permiten la construcción de nidos en las casas. Primero, todos sabemos que lo que guía a los animales migratorios no es la tierra, sino la temperatura que necesitan por no haberse aclimatado a un país determinado. Segundo, y esto es observación mía, no son los nidos de las golondrinas los que se han adaptado a las casas de los hombres, sino las casas de los hombres las que se han adaptado a los nidos de las golondrinas, porque estas las construían en las rocas, Urunell Roqué las llamamos en catalán, hasta que descubrieron las casas inventadas por el hombre, donde encontraban hechas las condiciones que ellas debían buscar en las rocas para los nidos de barro que construyen inspiradas por el amor. Y tercero, las casas donde la musca doméstica tenía el feudo antes del descubrimiento de los medios insecticidas modernos eran mejor sitio que las rocas porque para cazarlas no tenían más que salir del nido y encontraban a pedir de pico el alimento para los hijos. Bé, a partir d'aquí fa una equiparació entre l'invent de la locomotora i l'invent dels insecticides, que no tenim temps de llegir-lo perquè és molt divertit. A més, amb un parell de versos de pitarra, pateixo més que una mosca quan l'agafa la canalla, etc. Hi ha aforismes de Pompeu Creuet sobre les mosques, sobre les oranetes, l'invent de la raqueta per matar la mosca. En fi, entenc que la revista Destino finalment no publiqués, però si després podem fer una mica de recerca posteriorment, doncs jo el donaria com a apèndix a l'edició, a la publicació de la correspondència. Les gestions de pla es fan sobretot amb Néstor Luján i amb Josep Maria Espinàs, que són els que signen també en el número de Destino del 17 de febrer del 62, una setmana després de la mort de Francesc Pujols, un anecdotari molt divertit i que em sembla que denota també la fascinació que entre els dos joves periodistes exercia la figura de Francesc Pujols. Finalment, com que no tenim les cartes de Pla, hem d'entendre que Pla desisteix d'aconseguir que Pujols sigui col·laborador de Destino, però en canvi insisteix i molt en la necessitat d'escriure aquest segon llibre conjunt. I aquí una de les cartes que em sembla més interessant, del 10 de setembre del 49, en què Pujols diu: Estimat amic Pla, rebuda a la seva del 7. Crec com vostè que l'article que li vaig trametre pot servir d'introducció a la biografia sui generis que volem fer per no repetir el dels altres. En el fons, jo el vaig escriure pensant-hi, però en sortint-me tan rodó vaig creure que podia ser una peça separable. No el tenim, aquest article. Molt m'aplau la idea de les conversacions amb Ekerman. Jo ja hi havia pensat. Primer perquè dona marge per tot sense comprometre a res. No li havia proposat perquè no cal dir que, sense comparació, vostè és molt més que un Ekerman. És cert que jo també sóc quelcom més que un Goethe. Ara bé, vostè ja sap que les converses del poeta i del secretari són filles dels lleures de Weimar, com les meves amb en Blader són filles dels lleures de Montpellier. Lleures que, malauradament, per mi, vostè i jo no tenim. De totes maneres, procurarem que no se'n vegi el llautó. Fet i fet, podríem anar fent tres llibres alhora. La biografia externa, que pot donar molt de si. Les converses, malgrat l'ànim que els hi dona el lleure. I procurar de tant en tant escriure articles en col·laboració per després fer un llibre de tots els de vostè que es refereixin a mi. Tots tres llibres podrien durar tota la vida anant sortint de volum en volum. Suposo que ja ha rebut el que li vaig enviar sobre les oranetes, que crec que li pot servir. Ara, d'acord amb l'editorial Alimà, escric un llibre en castellà titulat El alma de la literatura catalana moderna, en el que faré una sensacional revelació. Serà un resum sintètic de l'humorisme nostrat. Anirà precedit d'una comparació amb la literatura antiga, també nostrada. Faré un estudi del valencià Jaume Roig, que crec que li agradarà. Respecte dels 5 articles sobre l'art plàstic, també nostrat, de la nostra època, de què li parlo, pel destí, quan vostè els llegeixi veurà que són articles de primera necessitat pel desenvolupament orgànic de les nostres arts plàstiques. Maneu, maneu i maneu. Francesc Pujols, 10 de setembre del 49. Aquests 5 articles, en teoria, s'haurien d'haver conservat, perquè els va enviar, però no els hem trobat. Per acabar, en una carta d'uns mesos després, a final de l'any 49, veig que finalment se m'han obert les portes del destí, del periòdic, perquè les de l'altre destí, absolutament periòdic, ja fa molt temps que vaig poder comprovar que se m'hi havien obert de bat a bat. Ja en parlarem quan vingui. Ara li escric amb urgència perquè si vostè creu convenient publicar la nota que li vaig enviar sobre les oronetes, que han provocat, com vostè sap, unes contradiccions que en el fons m'estranyen, la gent sàpiga a què atendre's. I ara, aprofitant l'avinentesa per parlar-li del nostre afer més interessant per mi, encara que per vostè, vostè ja sap que el secret de les memòries és el lleure. Balleu, que diuen els nostres rossellonesos. Jo aquí a Martorell tinc l'amic Clopes, el que vaig dictant estones perdudes, les centes anècdotes, no meves, que he arribat a saber, com li dicto també fets relats que han passat altres. L'encís que els hi donarà l'ànima és el poder-les escriure sense fatiga, quan no sabem què fer. A l'estiu, en el temple dels caputxins convertit en museu i a l'hivern, a prop de la salamandra de la torre. Aquest lleure tan convenient, crec que vostè i jo el podem trobar explotant la nostra pròpia amistat i passant cada mes 3 dies de festa dedicats a oblidar el treball nostrat pel treball comú. Ja que no ens podem veure sempre, necessitat de l'amor, ens podríem veure de tant en tant, necessitat de l'amistat. Esperant-lo, doncs, m'acomiado amb expressions de la Santíssima Trinitat d'aquesta casa. Quan vingui li faré notar l'extrema semblança de la lletra de vostè amb la d'Ors, que també m'escriu. Ja que vostè i Ors i el nostre genoll són les 3 màximes personalitats del país. Bé, acabo amb una altra, l'última carta de 15 de febrer de 1952, encara n'hi ha fins a l'any 61, pla que des de finals dels anys 40 i sobretot durant els anys 50 establirà una gran relació amb l'editor Josep Maria Cruzet de Selecta, intentarà que Pujol els publiqui també a la mateixa editorial. Les gestions de Cruzet, però, no donaran resultat. Diu en aquesta carta, indementicable pla. El nostre amic Cruzet em va fer el gran obsequi de fer-me ofrena de la vostra obra al carrer Estret, ampla visió de la vida concentrada. Des del Llatzerell de Tormes no havia llegit una cosa tan forta. Aquell final de la Montserrateta és d'una vivesa impensada. Us felicito per la troballa veritablement genial, que per molts anys pugueu fer tan bones obres. L'amic Cruzet m'innova en la carta que esteu malalt. Nova que veig confirmada per vos mateix en l'article del Destí, on dieu que us han suprimit el vi, el tabac i el cafè. A mi d'aquesta Trinitat només me'n podrien suprimir el pare, perquè el fill, el tabac i el cafè, l'Esperit Sant, ja els he suprimit jo mateix. M'agradaria molt que m'escrivíssiu en què consisteix la malaltia, que és causa d'aquestes privacions, perquè com que jo sóc un malalt professional des de fa 10 anys, m'interessa saber dels meus amics. Jo aviat compliré 70 anys. Quan no vaig complir 60, vaig començar a estar malalt i no he passat ni un dia sense una dolència o altra. Ara estic més fatal que mai. No tinc cap malaltia que m'amenaci la vida, però totes me la fan insuportable. Sono tentato di morire, repeteixo constantment com d'anunzio. El nostre amic Cruzet em parla de que us enviï notes per l'obra que vos voldríeu dedicar a les meves memòries. Sobre això no ens podem fer il·lusions, com ja sabeu, perquè no podem viure junts com seria el meu plaer. No podeu pensar com m'agradaria el vostre projecte, però hi tinc de renunciar perquè el meu cap no pot pensar en el que vull. No sóc jo qui dirigeixo el meu pensament, sinó que és el pensament que em dirigeix a mi. Questa barba maledetta la facciamo, sí o no? És necessari resignar-se a no fer-la. El destí ens ha unit a vos i a mi d'una manera que sobrepassa totes les previsions humanes. No el provoquem, perquè és com les dones. Quan les busquem, fugen, i quan en fuges, et busquen. El destí, si et dona facilitats, se t'ha d'obeir cegament. Però si et posa dificultats per fotre'l, si jo sapigués que morir és deixar d'existir, no voldria res més que la mort. Però després de la mort continuem existint. That is the question. Un dia un sacerdot em deia, però que no veu que Déu li ha donat l'existència? Sí, li vaig dir, però precisament l'existència és el que jo no vull. Si ens poguéssim reunir com en aquells temps de l'Ateneu, continuaríem parlant d'aquestes qüestions, però ara el destí ens destina a altres afers. Acabo. El gran homenot, Francesc Pujols, i el gran homenot, Josep Pla, s'intercanvien de manera força continuada, conservem 37 cartes. Penso que és destacable no només l'amistat, sinó l'admiració recíproca. És per subratllar la voluntat de lluitar contra l'oblit en els projectes de pla, de poder fer aquesta biografia en forma de converses o d'ambients. I malauradament, no sé si la mandra olímpica de Francesc Pujols o les dificultats biogràfiques van impedir que tinguéssim aquest gran llibre que ara ens faria riure i reflexionar a tots alhora. Gràcies.
Abans, simplement una cosa, o sigui, expressar per una banda una frustració i per l'altra explicar el per què no es conserven les cartes de pla de la Fundació. A veure, jo soc la culpable, una de les dels dos culpables d'aquella edició de l'Ajuntament de l'any 97 que vam fer amb l'any pla, que hi ha unes cartes i unes postals reproduïdes, hi ha també el reportatge de la revista Imatges, més o menys facsímil, després transcrit, i aquelles cartes, malauradament, no s'han trobat. Llavors, es van poder publicar, no sé si a Ferran, no, ni a Ferran Balança, que era els dos que vam anar una mica al darrere per això, hi havia encara la Josefina Vallescà, vivint aquí a la Terra aleshores, que era la jove de Francesc Pujols, i hi havia també la germana de la Josefina vivint aquí, que em sembla que també ho deus recordar, no? El que passa que era aquella època, o sigui, la Fundació Pujols d'alguna manera la va fundar Faust Pujols, però fins que no va morir, primer es va morir Faust, fins que no es va morir la Josefina, doncs la Fundació no va poder funcionar, era una cosa totalment una. Llavors, amb el Ferran Balança vam estar perseguint la Josefina per veure si el motiu de l'any pla hi havia cartes, hi havia correspondència del pla. Primer va dir que no, que ella no sabia, no ho havia vist mai, que a més a més hi havia la calaixera aquella que potser ja tots heu vist, que estava amb tots els papers estivats allà, posats de mala manera, i que no li... Però després, a base d'insistir, un dia va tocar el Ferran i va dir, mira, doncs he trobat això, i eren allò que vam publicar allà. Que li va deixar, reemporta-les al fotògraf, que les... Clar, llavors no hi havia, em sembla, no hi havia escàners, i es van... I, però va... Res, que les hi tornessin de seguida, les van tornar, es va publicar allò, i sortosament hi ha allò publicat.
Ah, les cartes de pregunta, els originals?
Sí, aquests originals, a més, o sigui, no només doncs, les correspondències d'aquestes 30 i els calls de cartes de Pujols de Pla, o sigui, les corresponents no hi són, sinó que aquestes també van desaparèixer. Llavors, com va desaparèixer molta cosa d'aquí, llavors, esclar, la condició no funcionava, com hem dit, i per tant això no s'ha trobat. Llavors jo a vegades penso que, bé, sent optimista, podríem pensar que potser algun dia surten en una subhasta, podria ser, si no van anar a parar amb un drapaire, sinó que van anar a parar amb algú que les
pot ser que hagin anat a parar aquí al jardí, eh?
Llavors, simplement és per, com que ho has esmentat, doncs és per això. Llavors hi ha aquest opuscle que em sembla que encara queda algun exemplar per aquí, que si no ja ara pensava que el que podríem fer és digitalitzar-lo, i que com a mínim, o reeditar-lo, i això. Perquè bé, serveix això com a testimoni, perquè a més a més, jo recordo que hi havia fet unes postals enviades des de Lisboa, quan hi van anar, em sembla, amb el Junoi, i el Durant, i ja van dir, bueno, ja era interessant. Bé, simplement era per explicar una mica això.
Però segur que com si algú digués que havíem anat a parar el jardí.
No, això...
Què vol dir això?
Doncs que, pel que tinc entès, aquí quan va morir la Josefina hi va haver algú que va cremar documentació.
Ja.
O sigui, tot de correspondència del Pujols o el Faust dient les penúries que passen després de la guerra, que no tenen diners, que es veu l'estat precari econòmic que és, han desaparegut. O sigui, documentació d'aquella que és la que valdria la pena estudiar, no? Però clar, com que està desapareguda...
Coses que passen.
Hi ha una cosa que volia comentar. Bueno, jo sóc la filla de l'Isidre Clopes, sí, que l'anomena, i el pare del Pla en parlava molt. Sembla que alguna vegada que va estar aquí, a veure, l'estada de Martorell, això de les mosques, es veu que amb ella molestava moltíssim. O sigui, Martorell era un poble de pagesos, i depèn del moment de l'any que venia, bueno, i suposo que també hi havia animals, etc. Això l'empipava molt. Després, esclar, ell no es podia llotjar aquí la torre. Sembla que anava a la fonda, al boi o...
De l'estació.
No, no, l'hostal. Havia d'anar...
Era un salat, el que era sí, antigament.
Aquí hi anava, aquí hi anava. Però després també li era un inconvenient, perquè, clar, havia de marxar d'aquí per anar a dormir a un altre lloc, etc. O sigui, el pare sempre m'havia dit, home, no li agradava molt venir, però era un inconvenient perquè tampoc tenia com si diguéssim les condicions de no? Aquella hospitalitat de casolana o alguna cosa d'aquest tipus, no? I potser per això entra la dificultat que en aquella època, no? Que el Mas Llofriu devia haver d'agafar una tartana per anar doncs, a buscar no? l'autobús o el tren o el tarafés, doncs tampoc tenia aquella de dir, vinga, som i anem i no. Això li costava, perquè no ho tenia molt fàcil. Això és un comentari, no? Que havia...
De tota manera deia que ells sí menjava molt bé aquí.
Sí,
i el
sí,
vi,
sí,
el
sí.
Vi, el vi,
sí, 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 sí. No,
el fred,
la
part, i els pollastres,
hòstia. La part, un lloc, la part.
En tot cas, a la Fundació Pla, gràcies al fet que Pla era un conservador, en el sentit més estricte de la paraula es conserva tot i ho dic tot,
sí, sí.
I tot, i les cartes del teu pare ja té comptat que també són.
Sí, sí, sí.
Potser perquè la... Ara és una animalada, però va tenir fills, que va tenir descendència directa, com que tingués aficions així incendiàries.
I la masia també era una fortificació, no?, que tenia el seu castell. Suposo que allà
va poder... No, la Josefina, de totes maneres, tot el que li feia nosa ho empaquetava i ho deixava anar a les golfes.
Ah, que podies entrar a les golfes?
No, és que... Aquí va venir un drapaire i se'n va endur tot el que li va interessar.
T'hauríeu de fer quatre.
Sí, sí,
tot bé. Llavors, dient a l'Ajuntament, escolta, que aquí hi ha un drapaire que s'emporten les coses, la cosa va ser nosaltres aquí no, a la torre no hi teníem res a fer. Quan s'hagués pogut fer una qüestió de aquí no es treu res, s'inventaria tot i veurem, ja veurem de qui és cada cosa, no? Però no es va fer... En aquell moment, clar, les coses van desaparèixer. El piano que hi ha dalt, que està desafinat i fent malbé, hi és perquè el drapaire no sabia què fer-ne.
Ui, perquè un piano pesa molt.
Una cosa, hi ha un article de Néstor Luján, que podria ser un d'aquests articles en forma d'entrevista d'estil de l'any 53, que parla d'un estado de Pla aquí més o menys llarga, en la temporada, amb la intenció d'escriure un llibre, conjuntament amb Pla.
Sí, sí.
Em sembla que s'hi van posar durant una temporada, després no...
Igual és el del 31.
És el 30.
Sí,
el 30.
No, era el 47 o el 49, eh? Em sembla que es van... que estava aquí el 47, Néstor Luján diu que va venir amb Julio Con, que també era de Destino, i que es van trobar Pla, que estava passant una temporada, no recordo quina fonda, però diu la fonda en concret, perquè estava escrivint aquest llibre. O estava treballant per escriure aquest llibre, que no es va... I també hi ha aquests articles en forma d'entrevista, que no sé si els tens localitzats.
Sí, sí.
clar, no, no els firma Pujol, sinó que els firmen respectivament Luján i Juro, que és com firma l'obra.
És que el Néstor Luján ve aquí a la Torre amb el Perucho, venen diverses vegades. Sí, perquè a més hi ha un llibre del Perucho en què hi ha una nota que diu que el Pujol no sap com dir-li a la hiperpsiologia, si subpèptica, quin nom donar-li.
Aquí en diu pantologia.
Sí, bueno, és que... Sí. Però que no, en definitiva no sabia quin nom, en quin nom quedar-se.
I aquí dona també un altre títol d'un llibre que diu que ja té escrit, doncs llegeixo el títol. Elementos de cosmogonía empírica. Precedidos de una noticia sobre el trimortismo de la sustancia, seguidos de una hermenéutica genésica, acompañados del anuncio de la ciencia universal y dedicados a don Eugenio Ross. La dedicatoria, o sigui, hi ha el títol de la dedicatoria. Dedicatoria de l'autor de l'obra a su grande y admirado amigo de toda la vida, Eugenio Dors, el príncipe de la visión angélica, a su príncipe, su rey, a su Platón, su Aristóteles, al vástago moderno de la materno de la familia de los Rovires de la comarca del Penedès, al vástago materno de la familia de los Brocanes de la misma comarca, nacidos en el mismo año.
És el 42, eh?
Això és 42.
Si es posa en el seu context, dius que era Eugeni Dors qui era.
Clar. Aquesta no t'he llegit, que n'hi ha moltes, eh? Aquesta és la que, perdona, sí, la que desenvolupa això de la pantologia.
Sí. Sobre el llibre que va fer el Pla, aquest és un llibre absolutament fracassat o frustrat des del començament. Perquè, esclar, quin era el motiu? Home, el Pla volia una mica de feina, va dir, doncs mira, us faré un llibre i així, doncs, em solucionaré un mes o un any. I el Pujols, que era tan exigent tot això, va ser feble i no li va saber dir no. I aleshores va tenir el Pla instal·lat aquí, que ja estava malament, tota la cosa de les mosques, és una història realment tràgica, perquè aquestes mosques tan terribles són, doncs es veu que sí. I aleshores doncs, va fer el llibre i aquest llibre cap dels dos els va reconèixer. Perquè van voler parlar més perquè era un llibre, en fi, que era un error, era un error. I per què? Perquè això venia a suplir la religió científica de Pujols que n'anava parlant, i que ell no s'atrevia a ensenyar-lo, no sap si ho tenia o no. De fet, ho va començar a redactar segons els meus estudis modestos. Doncs pràcticament el 1902 i ho tenia tot al cap, cosa que vol dir que sí que hi era, però que no sabem què hi havia. De totes maneres, el que va... I després hi va haver el pas en fals del llibre aquest que es diu... com es diu? El mètode, no és el mètode,
el sistema,
la paraula sistema, el Pujols, no és que ho diies, perquè ell no odiava res, era, sí que la detestava i era una cosa que considerava que, i ara perdó per als acadèmics i tot això, considerava i sabia que els filòsofs, una altra paraula que també no li agradava gaire i si li deien referint-se amb ell, doncs, en fi, és com si, no sé, si algú li diuen senyor. Segons com es diu senyor, és... no m'agrada, eh? A mi, per exemple, si diuen senyor, dic, no m'agrada, aquesta persona no m'aprecia. No em ve igual, si diuen filòsof, has de sospitar alguna cosa. Doncs, aleshores, perquè tots volíem tenir un sistema, perquè el que havia de tenir un sistema era que volia ser catedràtic. S'havia de ser catedràtic, tenir un sistema i ja estava solucionada la vida. I això doncs ho va intentar, per exemple, doncs, el pobre Palomar, que no va aconseguir ser-ho, el sènior KKK, que tampoc. Després, qui més? No sé. El Gaziel també, és a dir, hi ha una legió de gent que no va aconseguir ser catedràtic i no va aconseguir col·locar el seu sistema. Però, bueno, Pujol va decidir d'entrada que ell ni sistema ni robar-los. I va anar treballant amb la seva revisió, que estava escrita en alguns apunts, perquè era molt difícil d'escriure, la manuscrita escrivia molt poc. I si per cas, doncs, si havia de fer un llibre, doncs preferia dictar-lo i que un altre anés escrivint, que no pas escriure, perquè era bàsicament de realització oral. L'únic que li agrada, o que li agrada principalment, són coses dites amb uns oients, en presència. I per això, aleshores, continuant amb la religió, doncs, la tenia, l'anava treballant, la tenia al cap, en alguns apunts que no ensenyava, i perquè també li feia una mica de por, perquè no tenia por de res, però això sí, perquè era una cosa bastant, no és que fos molt terrible, però sí que era veritat, perquè era el punt de connexió entre allò que entre la gent i ell, entre allò que ell creia de bo i que podia dir i el que la gent havia d'entendre o podia entendre i podia estar d'acord. I això està clar, feia molta por perquè aquesta era la veritat real. La resta podien ser, doncs, coses per anar dient, per anar rient i per anar recordant. I aleshores es troba amb això. I, bueno, doncs ho fan. I no els agrada. Per què? Perquè amb això el pla doncs va prendre la feina amb el Pujol, perquè el que a mi li agradava era explicar-ho i fer-ho, i a més allò era, hi havia l'inversió lògica, que després es va descobrir que existia, bla bla bla. Però això és un ritual, és un espectacle, és una actuació artística, no és una exposició, diguem-ne, erudita o pseudoacadèmica. I per això, bueno, això també és el que va passar, per exemple, amb... Bueno, no vull aprofitar el meu temps, però... hi ha l'Henri Bergson, que és un filòsof que s'assembla molt en el Pujols dels anys 20. I què feia aquest? Doncs aquest també feia conferències. I esclar, s'ho passava molt bé. I el Pujol es devia morir d'enveja, perquè com és que aquest pot fer conferències, explicar filosofia, i jo no? Doncs no ho sé. No ho sé, perquè aquest país, doncs, és més pobre que París, què vols que t'hi digui? Tenim aquest, però tenim un altre, que és Gurdjieff. No sé si ho dic bé, perquè és de transcripció molt difícil. Un senyor que era un xaman. Un xaman de... I era un xarrotà, sí, era un xarrotà. I feia, no conferències, sinó que feia, doncs, no sé, exercicis espirituals, com si diguéssim, amb màgia, i màgia, diguem-ne, realment, dura, no ho sé, doncs, caminar per la muntanya, doncs, no ho sé, unes quantes senyores, que això era una cosa que era un exercici que, no ho sé, rentava, doncs, el cos, l'esprit i no sé què. I això és, realment, també, és a dir, és una cosa que funcionava. Després mor els seus, diguem-ne, deixebles, els deixebles, no voleu tenir deixebles perquè, escolta, és un mal. Doncs van escriure la doctrina màgica d'això. I això és una estupidesa, una cosa... Per què és això? No té cap gràcia, és una... En canvi, el que feia, dius, home, aquest concert, doncs és interessant i divertit. Doncs és això que va passar amb el llibre aquest. I ja està. Després, sí, es va trobar el diversiològic, que era ben secret, però no era secret, perquè a partir de amb la guerra, doncs, el Pujol va dir, bueno, aquí, a veure, la cosa està molt malament, i és un misteri com he viscut tant, i bueno, doncs, i el que tinc, que era l'hiperciològic, doncs va decidir deixar-lo a la humanitat, als catalans, o a qui li pogués interessar, com si diguéssim. I va començar la difusió, diguem-ne, podem dir clandestina, però també podem dir esotèrica, en el sentit que era l'ensenyament secret del mestre, bueno, I això, doncs, el que feia era fer-ho, copiar, picar màquina amb còpies, perquè ell escriure màquina no li costava molt, amb manuscrit també, doncs, bueno, i tenia això, doncs, agafava un mecanògraf o mecanògrafa i ho picava, i això ho va fer. Com ja durant la guerra, és a dir, del 36-39, ja va fer un que és, em sembla, un exemplar que deu estar aquí, que se m'ha dit que està aquí i m'ho crec, i després, durant els anys 40, doncs, ho va fer. I va fer, doncs, feia venir algú en una nit aquí, i per això, doncs, no hi entrava ningú més, doncs, pam, 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 ho picaven i es repartia, no sap per on. Una de les coses, un dels llocs que sí que se sap compartir és Amèrica, que a Amèrica hi havia un grup que era lliure i que anava a fer. I això, doncs, és l'impressió lògica, que és el contingut de la religió, bla, bla, bla. I pel mig hi ha aquest, diguem-ne, pas en fals del sistema de Pujols, que és un...
Busco, que havia d'anar la paraula.
Només dues coses. Sobre els manuscrits aquests del 42. El 42 fa una conferència a Vilafranca, a l'octubre del 42, que tenim la presentació que li van fer i el títol de la conferència, que és el concepte general de la ciència universal lligat amb els autors vilafranques, Llorenç i Milà. No tenim la conferència ni el manuscrit. Tenim el títol i el que el va presentar, que ens ho diu. Per tant, el va fer. Però aquí era com... És una època
que... No hi ha cap ressenya.
I no hi ha cap ressenya. A més, els manuscrits sí, perquè el que va fer, el que el va presentar, que era el Bové, que hi ha partitures del Bové, perquè eren amics de l'exposició del 26, va conservar els manuscrits ell, mentre es va preparar la presentació. I parla el títol, parla de Pujols i diu avui ve aquí a fer-nos aquesta conferència. Al diari no em va sortir cap mena de notícia. El manual, jo penso que el manual sí, és el llibre menys llegit de Pla, però és el llibre més polèmic de Pla. O sigui, les crítiques contra Pla i contra Pujols a partir del manual entre el 31 i el 35 són cruels. El Profeta i el secretari del Profeta ens estan venent una cultura catalana que no és la veritat. Tots els autors intel·lectuals catòlics del país se'ls carreguen a tots dos. Jo penso que aquí hi ha un... És a dir, hem de burxar, és a dir, per què deixen tots dos de... El manual no satisfà, però Pla havia de fer una biografia, no havia de fer un manual. Ve aquí a fer la biografia de Pujols. Pujols el gira i li fa un manual. I la biografia, jo penso que el que està fent tot fins als anys 60 és dir-li no la vull que la facis. I a més té la D que li fa la gran biografia, no? És a dir, que el que fa és jugar. I Pla, jo penso que es va separar, no de l'amistat, però sí de Pujols, per la polèmica que genera. Pla no li agradava que tots els catalanets que el seguien, conservadors catòlics, li diguessin a l'alumne del Profeta que ens estàs venent al país, no li agradava i tampoc li agradava ser el segon don, és a dir, ets el secretari de Pujols. Tampoc li devia agradar. Però el manual, en tot cas, és el menys llegit, però és el més polèmic de llibre de Pla. Jo penso que també és una altra de les categories que hauríem de ficar al debat. I no és un gran llibre, jo penso que compares amb Bladell, el llibre de Bladell té cos i sentit, manual, no se'n surten ben bé, no? No és el bon llibre.
Crec que que el model, és a dir, Pla publica el 28 La vida de Manuel Maumé contada per ell mateix, que és un dels llibres més elogiats. I sobretot elogiat per la innovació narrativa que representa, perquè és el Manuel Maumé parlant de si mateix, però transcrit per Pla. I penso que el model paral·lel havia de ser el de Pujols, un Pujols contat per si mateix. Però efectivament després acaba sortint el que surt, no sé si per voluntat de l'un o de l'altre. Pel que fa a l'amistat, però l'amistat, vaja, el testimoni de la carta de la correspondència, l'amistat és el símbol que fins a l'últim moment.
Sí, jo penso que l'amistat es manté, que hi ha una separació aquí i una altra.
Hi ha una fascinació de Pla per la personalitat de Pujols, però clar, això no només per part de Pla, sinó per part de mitja Catalunya. Hi ha una voluntat de donar testimoni de l'existència d'aquest personatge fabulós a través d'alguns dels seus llibres, i bé, finalment ja heu vist el tipus d'excuses que va posar en Pujols perquè no...
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.